Creure, un programa produït pels bisbats de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. Tota l'actualitat religiosa a temps de creure, a IB3 Ràdio.
Bones i benvinguts a Temps de Creure, el repàs de les notícies religioses de les tres diòcesis de les Illes. Vos parla Joan Picornell i començam amb el comentari de l'Evangeli.
L'Evangeli de la setmana a Temps de Creure.
Un dia, Jesús, anant a Jerusalem, passava entre Samaria i Galilea. Al moment que entrava un poblet, li sortiren 10 leprosos, que s'aturaren un tros en fora i cridaren: «Jesús, mestre, apiadeu-vos de nosaltres!» En veure'ls, Jesús els digué: «Anau a presentar-vos als sacerdots!» Mentre hi anaven, quedaren purs de la lepra. Un d'ells, quan se'n va temer que estava bo, tornà enrere donant glòria a Déu en grans crits, es prosternà als peus de Jesús amb el front fins en terra i li donava gràcies. Era un samarità. Jesús digué: «No eren 10 els que han estat purificats? On són els altres 9? Només aquest estranger ha tornat per donar glòria a Déu?» Llavors li digué: «Aixeca't i vés-te'n. La teva fe t'ha salvat». La compassió de Jesús fa que els leprosos es curin i tornin a viure en comunitat. Però només un, el samarità heretge segons la llei jueva, comprèn el sentit. No només ha viscut l'experiència, sinó que la reconeix i l'agraeix. Així no sols ha estat sanat, sinó també salvat. La salvació passa per la gratitud i per la consciència de ser salvat, no tant com a sentiment, sinó com una decisió diària d'esforçar-nos en el que és important i de donar gràcies pel que tenim. Però quina és la nostra resposta? Ens quedam a la superfície dels fets? Continuam orgullosos, pensant que ens ho mereixem? Som realment conscients de l'amor i la misericòrdia pel fet d'estar vius i creats? Ens aturam i donam gràcies per tot el que podem viure?
Tota l'actualitat religiosa a temps de creure. L'Església Mallorca.
Dissabte passat, 4 d'octubre, la família carmelita de Catalunya i Balears va celebrar la seva 25a trobada anual. El motiu era que enguany s'ha complert el centenari de la benedicció de l'Església dels Carmelites Descalços pel cardenal Francisco Vidal i Barraquer, llavors arcabisbe de Tarragona, en el convent fundat anys abans. Va presidir l'Eucaristia el vicari general de l'Ordre, el pare Agustín de Jesús Borrell, vingut expressament de Roma per a l'ocasió. Entre les diverses congregacions i comunitats estaven la de les Carmelites Seglars de Mataró, Tarragona i Mallorca, que les va representar a la processó d'ofrenes.
Estàs escoltant Temps de Creure a IB3 Ràdio.
L'Escolania dels Vermells de la Catedral de Mallorca ha obert el termini d'inscripcions per als nins i nines d'entre 7 i 13 anys que desitgin dur a terme les proves d'accés. Lluny de ser una simple escola de cant, l'Escolania dels Vermells representa una educació amb valors, dedicació, tradició i cohesió. És una experiència d'aprenentatge i una oportunitat per viure una experiència única. Pere Oliver, prefecte de litúrgia.
Efectivament, estem a començament de curs i és el moment d'apuntar els nins i les nines a l'Escolania del Vermell de la Seu. Heu d'enviar un mail a secretaria@catedraldemallorca.org o bé telefonar a les oficines de la Seu i vos informaran de com heu de venir, perquè han de superar una prova de veu. A partir d'aquesta prova superada, se'ls indicarà quin dia vendran a l'ensai, que pot ser dimecres, dijous o divendres, de les 5:30 a les 7:30. Hi ha un dia pels qui comencen, un dia pels més avançats i un dia per poder aprendre a llegir música. Les edats que acuïm els vermells és de 8 a 12 anys. Els vermells, l'escolania, canten dos diumenges en el mes i també a les grans solemnitats.
Tota l'actualitat religiosa a temps de creure. L'Església a Menorca.
S'ha celebrat l'Assemblea Diocesana de Vida Creixent a Menorca.
Fa uns dies, en el Centre de Convencions del Mercadal, es va celebrar l'Assemblea Diocesana de Vida Creixent, presidida per el bisbe Gerard. Després d'un temps de pregària, el secretari Antonio Fernando Villalonga va llegir l'acte de l'Assemblea del curs anterior. Així mateix, el bisbe va presentar a mossèn Berto Vidal com a nou conciliari i a la nova junta que es farà càrrec de Vida Creixent al llarg d'aquests anys, constituïda per Assumpta Gomila com a presidenta i Maria Victoria Emeric com a secretària, entre d'altres membres. Ens aporta més informació Maria Victoria Emeric, membre de aquesta nova junta.
En les paraules d'inicio, el senyor obispo tuvo un recuerdo especial por mosén Cristòfol Vidal, recientemente fallecido, agradeciéndole toda su labor como conciliario de Vida Creixent. También mosén Llorean Salas presentó el temario de este curso. I terminamos el acto con una comida fraterna.
Dia 4 d'octubre, les parròquies de Sant Francesc de Sis i de... Dia 4 d'octubre, les parròquies de Sant Francesc de Sis, de Maó i de Ciutadella van celebrar la festa del seu titular. Dia 5 d'octubre, els equips de matrimonis de la Mare de Déu de Menorca van celebrar la jornada d'inici de curs i van participar al jubileu de les famílies.
La trobada va començar amb una conferència amb el prevere Joan Carles Alemany Vicenç sobre el tema d'estudi de castany.
Aquest temari està inscrit en aquests 6 anys que equips de Nostra Senyora, de la Mare de Déu, presenten la comunió amb Crist i enguany la comunió conjugal. I enguany, precisament per afavorir aquesta comunió conjugal, hi ha un temari que es diu un amor que és més gran que l'amor. Com fent referència que l'amor que sosté els esposos va més enllà d'ells, diríem, els eleva, els promou, però també fa que eleven el seu esperit perquè l'amor més gran que l'amor és Déu.
La jornada va continuar a la catedral, en l'Eucaristia del Jubileu de les Famílies. A l'homilia, el bisbe Gerard va remarcar la importància de la fe en la nostra vida i va encoratjar a pregar amb la família a viure l'alegria de la fe i a les famílies evangelitzadores cap a dins i cap a fora.
L'Església a Eivissa i Formentera.
Juan Carlos, seminarista d'Eivissa, dona un sí al Senyor i serà ordenat sacerdot aquest cap de setmana a la catedral d'Eivissa.
Amb il·lusió, gratitud i un cor ple de fe, Juan Carlos, seminarista de la nostra diòcesi, serà ordenat sacerdot a la Santa Església Catedral en una celebració presidida per don Vicent Ribas Prats. Després d'anys de formació, estudi i acompanyament pastoral, Juan Carlos fa aquest pas decisiu en la seva vida, responent amb un sí generós a la crida que Déu li va fer.
Peregrins d'Eivissa viuen el jubileu dels migrants a Roma.
Un grup de 22 representants de la diòcesi d'Eivissa i Formentera, acompanyats per pare Virgilio, va participar en el jubileu dels migrants celebrat a Roma el passat 3 d'octubre. L'experiència, marcada per l'oració, la fraternitat i la trobada amb el papa, va ser per tots un autèntic camí de conversió.
Estàs escoltant Temps de Creure. Uns consells publicitaris i tornem.
IB3 Ràdio és diversitat.
Una comèdia musical que parla d'amor, de la crisi dels 30 i de què passa quan els somnis es transformen en rutina. Això és You Say Tomato. El pròxim divendres 24 d'octubre a les 20 hores al Teatre Principal d'Inca. Rialles, música i emocions amb Anna Moliner i Joan Negrier. No et quedis sense entrada. Compra-la al web del Teatre Principal d'Inca.
Hola a tots i a totes. Som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un companyer meu sortíem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
quedava bona, la tortuga.
Bona. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui fer. Però ara està prohibit que faci una tortuga i em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Titoieta Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i B3 Ràdio. Diumenge, a les 11 del vespre...
Bon vespre, Balears. Som en Xema Font. Vos donem la benvinguda d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris.
Font de Misteris.
Som forners, crea verdado con tutsis. La ciutat perdida de Roma. Realment, varen existir? Quantes serien? On estiria? Et sabrà qualque dia?
Font de Misteris, amb Xema Font i B3 Ràdio.
Encara, any 2025, encara segueix havent misteris per resoldre.
L'entrevista de la setmana a Temps de Creure.
Pasamos ahora a nuestra sección de entrevistas. Tenemos aquí en el estudio a Sara Miguel Tour, que ha estado haciendo una experiencia de misiones. Buenos días, Sara.
Buenos días.
Bueno, para empezar, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Qué llevó a dar este paso de irte de misiones y con quién te has ido?
Pues mira, te explico. Yo soy de Formentera y vengo de una familia muy religiosa. Teníamos un tío cura que ya murió y dos monjas. Y ajá, mi infancia y adolescencia tuve mucho contacto con las monjas de las Hermanas de la Caridad, básicamente, que estaban en Formentera, y nos llegaban muchos testimonios de todo lo que hacían en Perú. Y desde ese momento pues tenía como una inquietud, unas ganas de poder hacer este viaje.
Ah, qué bueno. ¿Con qué grupo de gente habéis ido? ¿Has sido tú con quién?
Con Miguel Ángel, que es museña de Santa Cruz, de aquí de Ibiza.
Sí.
Y con Cira, que es una amiga nuestra, una maestra que es de Ibiza también, pero ha estado muchos años en Formentera.
Qué bien. Sí, bueno, en Formentera también, como Miguel Ángel.
Sí, exactamente.
¿Cómo fue la preparación? A ver, ¿cómo surge esto de la opción de ir? ¿Y cómo preparasteis un poco el viaje?
Bueno, la opción de ir sale de que nosotros tenemos una ONG en Formentera que se llaman los Formentares Solidaris,
sí,
en los que colaboramos los tres, tanto Miguel Ángel como Cira como yo.
Ajá.
Y estamos ayudando a una escuela de las Hermanas de la Caridad allí en Manchay, en cerca de Lima.
Ajá.
Y nos invitan a... Nos dicen que nos van a hacer padrinos a la ONG de una promoción y nos invitan al acto. Entonces yo lo comparto en el grupo y Miguel Ángel me llama y me dice: mira, yo voy a ir a Perú en el mes de agosto, si quieren, sí, que organicemos algo mientras yo estoy allí. Y yo aquel día pues estaba eufórica y le dije: ¿y si te acompaño?
Y adelante, ¿no?
Y de aquí ha salido el viaje. Sí, sí.
Qué bueno. Cuéntanos un poco, ya que has hablado de la escuela, un poco de la zona, ¿qué zona de Perú estuvisteis? ¿Y cómo nos describirías, para que lo entendamos, cómo es la vida allí?
Bueno, nosotros hemos ido, a través de Miguel Ángel, hemos ido a las casas de las Agustinas. Hemos estado en Perú, en la casa que tienen en Lima. Después estuvimos en Magdalena, que es un pueblecito que está cerca de Cajamarca. Y después estuvimos en Trujillo, que es otra casa que tienen las Hermanas Agustinas allí.
Ah, qué bien. Cuéntanos un poquito más, ¿cómo era? ¿Cuánto tiempo estuvisteis, perdón?
¿Primero? Hemos estado 13 días.
13 días, vale. ¿Cómo sí. era un día normal para vosotros durante este tiempo de misión?
Bueno, pues es que hemos hecho tantas cosas diferentes que es un poco difícil decir un día normal, pero digamos que un día normal en la casa de las Agustinas de Magdalena, que es Ajá. donde más hicimos, donde más días estuvimos y más cosas hicimos. Nos levantábamos súper pronto, a las 5 de la mañana nos tenían en danza.
¿Ya a las 5?
Sí, a las 6 desayunábamos y fuimos a las diversas parroquias de allí alrededor. Estuvimos, bueno, el primer día estuvimos allí mismo en Magdalena, hicimos reparto de alimento, que ellas hacen una vez al mes, y después por la tarde fuimos a visitar ancianos, a que Miguel Ángel les daba la unción de enfermos.
Ajá.
Después otro día fuimos a una escuela en un pueblo que se llamaba San Juan, en unos caseríos de allí de los alrededores. Los niños súper agradecidos, el paisaje espectacular. Nosotros que solamente tenemos mar alrededor, allí todo aquellas montañas enormes. Sí. Y bueno, la verdad es que hemos hecho un poco de todo porque nos han enseñado las labores que ellas hacen y ha sido muy, muy interesante y muy enriquecedor.
Ha sido muy interesante. ¿Nos cuentas? Vale, ¿qué ha sido lo que más te ha sorprendido del lugar?
Bueno, yo creo que sobre todo la acogida de la gente, ¿no? Lo contentos que están de verte, de acogerte, de compartir sus vivencias contigo. Y las monjas, bueno, ni te cuento, porque nos han tratado, vamos, a cuerpo de rey.
Ajá. Ahora te pido que hagas un poco de memoria. ¿De qué momento así recuerdas que hayan sido los más emocionantes, lo que más significado haya tenido para ti?
Bueno, para mí hay bastantes cosas, pero bueno, te diré básicamente dos, que han sido la visita a Lima, a la Casa Rayito de Esperanza, que tienen las Agustinas en Lima, y es una casa que les dejaron en herencia, y allí han hecho como un centro para niños que tienen que recibir terapias, sobre todo de cáncer, quimioterapia, sí. y son de las provincias, que no pueden pagarse un hotel en Lima mientras están allí, y entonces ellas los acogen allí y están ellas con sus familias. Con esta casa Rayito de Esperanza, los Furmantares Solidaris, ya hace bastantes años que colaboramos, y para mí fue muy emocionante poderlo ver en directo. Y bueno, aparte, Miguel Ángel siempre dice que soy una hablada y me emociono mucho y lloro. Y he llorado mucho en este viaje. Y lo otro que me hizo mucha ilusión fue en Trujillo, que le pagamos unos audífonos, también los Furmantares Solidaris, le pagamos unos audífonos a un niño de allí, de Trujillo, que su madre no tenía recursos, y conocerlo a él y conocer a su madre y conocer todo el sufrimiento que esta mujer había pasado para conseguir que le, pues eso, que le estudiasen y que le mirasen y que consiguiesen que le pusiesen estos audífonos, pues estas dos cosas básicamente ha sido lo que más me ha marcado.
Uh-huh. Ahora nos contabas esto de los audífonos. Entiendo que Formentés Solidaris ha sido una gran ayuda para toda esta comunidad. Pero ahora en el viaje, ¿qué crees que has podido aportar tú? ¿Has tenido la sensación de aportar también?
Pues un poquito sí, sobre todo porque, claro, allí todos nos llaman madrecita, madrecita, como si todas fuesen monjas. Entonces Miguel Ángel nos hacía presentarnos y yo les compartía siempre pues que era madre de tres hijos, ¿no? Y creo que eso ha sido una cosa que les ha sorprendido, ¿no? Porque parece que el hecho de ayudar o de dedicar tiempo a estas cosas es solamente para personas religiosas, ¿no? Y que las personas que tenemos una vida normal y que tenemos familia y que tenemos dedicaciones y tenemos trabajo y todo esto, pues que también podemos aportar nuestro granito de arena, creo que ha sido importante.
Importante, claro que sí. ¿Y en ti? ¿Qué te llevas tú después de esta experiencia? Bueno, los días al volver suele ser muy impactante el choque de cambio de realidad, ¿no?
Bueno, todavía estoy un poco en choque, ¿eh? Porque volvimos el jueves y todavía estoy un poco... Pero bueno, yo estoy súper contenta de haber hecho este viaje. Me costó decidirme a hacerlo porque dejar a mi familia pues me costó bastante, pero estoy muy agradecida. de haberlo hecho y de haber visto toda aquella realidad. Ajá. Que tendríamos que verla todos.
Sí, ¿no? Para ser un poquito más, ah, más conscientes, ah, de lo que es, de lo que es el mundo. No puedo dejar de preguntarte, ¿cómo ves la fe allí, aparte de venir del mundo de, has dicho que obviamente, de familia religiosa, pero la fe en la que vivimos en el contexto de Europa, ¿a cómo la has visto en los días que has estado allí?
Bueno, allí tienen mucha preocupación por las sectas, hay mucha iglesia evangélica que se ve que les separa mucho de Jesús y de nuestra fe, pero al mismo tiempo también los he visto pues que a través de la fe de nuestra iglesia que les ayuda a juntarse y ayudarse unos a otros. Sí. Y eso es, creo que es un ejemplo valiosísimo.
Creo que va a haber, ya se está, al menos he escuchado cantos de sirena de que hay un proyecto, de que haya una iniciativa de misiones regulares desde Ibiza aquí. ¿Qué consejo le darías a un joven que puede plantearse el día de mañana vivir la experiencia de misión como la tuya? ¿Qué consejo le darías?
Bueno, a ver, es una ducha de realidad, ¿no? Allí, pues lo del agua caliente, por ejemplo, que hay muchas comodidades, ¿no? Que tenemos aquí que allí no hay. Entonces, que sean conscientes de que lo que van a vivir allí es una cosa muy diferente a lo que tenemos aquí, que también al mismo tiempo te ayuda a valorar lo que tenemos, ¿no? Que muchas veces damos por hecho que todo es gratis y no lo es.
Sí. Y para terminar, y si tuvieras que resumir la experiencia en una palabra.
Buah, qué difícil.
Qué difícil, ¿eh?
Pues yo para mí creo que ha sido, podría decirlo, en compañerismo, ¿no?
Compañerismo.
Ha sido tan bonito.
Sí. Qué bonito. Bueno, pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias, Sara, por venir a contarnos esta experiencia tuya.
Muchas gracias a vosotros.
L'agenda de la setmana.
Abans d'acabar, fem un repàs als pròxims esdeveniments. Sònia, des de Menorca.
Aquest diumenge es celebrarà el jubileu dels catequistes. Serà al seminari diocesà a Ciutadella. Començarà a les 10:30 hores amb una xerrada a càrrec de Monsenyor Salvador Jiménez, bisbe emèrit de Lleida. I tot seguit, a les 12:30 hores, peregrinació a la catedral i Eucaristia i enviament dels catequistes. El pròxim dimecres, 15 d'octubre, es celebrarà la festa de Santa Teresa de Jesús. Serà amb una Eucaristia a les 9 hores a la capella de la Mare de Déu del Carme de les Carmelites Missioneres a Ciutadella. El pròxim divendres, 17 d'octubre, a les 17 hores, es farà l'enviament dels professors de religió al Santuari de la Mare de Déu del Toro. El pròxim dissabte, 18 d'octubre, a Palma, tindrà lloc l'Assemblea Regional de la Confer, amb moments de pregària, formació, amb una ponència de la religiosa Sílvia Rozas i un dinar de germanor. Finalment, aquests dies, fins al 19 d'octubre, es celebra la Setmana d'Animació Missionera a Menorca i participen tres missioneres que visiten diferents escoles, parròquies i comunitats. Us podeu informar de les activitats a la vostra parròquia o comunitat.
I ara fins a Eivissa, amb Toni Granados.
I en l'agenda diocesana tenim per demà, dia 12, Festa de la Verge del Pilar i les festes parroquials de la parròquia del Pilar de la Mola a Formentera. Tenim per dia 15 la festivitat de Santa Teresa amb les festes patronals de la Senyora del Carme d'Escobells. Dia 17 tenim el Consell Pastoral Diocesà, 18, Assemblea Regional de Confer, i és dia de 9, Jornada Mundial per l'Evangelització dels Pobles. Els ha acompanyat Toni Granados. Bon cap de setmana!
I fins aquí el nostre programa d'avui. Vos deixam amb la millor música. Fins la setmana que ve.
Hide this weary soul, this vagabond.